L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.
Al matí, amb Raquel García.
Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Els més petits de casa.
I arriba un dia en què el nostre fill o la nostra filla ens diu: mama, papa, vull un gos, o un ocell, o un peix, o una tortuga, el que sigui que hagi vist en un amic, una cosina o pel carrer. Com sabem si a casa estem preparats per rebre una mascota? Què hem de dir i què hem de tenir en compte abans d'acceptar aquest repte? Doncs avui, als més petits de casa, parlarem de tenir o no tenir mascotes. I per això ens acompanya, com sempre, l'ànima d'aquesta secció. Bon dia, Eva Guarino.
Molt bon dia. Doncs sí, aquest dia arriba sí o sí, eh? Amb més petits, amb més grans, amb més o menys insistència, i llavors ens arriba aquest dubte. Provem, ens llancem a ser un mes a la família? Llavors, per respondre a tots aquests dubtes, tenim aquí avui a l'Estrella Ferreira, que és psicòloga infantojuvenil.
Molt bon dia.
I també tenim el Xavi Sánchez, que és responsable de La Petjada, la botiga d'animals que hi ha a la plaça de l'Àngel. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estrella, quins beneficis pot tenir una mascota a la família?
A veure, hi ha beneficis a la infància i tant a l'adolescència també, sobretot relacionats amb el comportament, relacionats amb l'autonomia i amb els sentiments i la gestió d'emocions. Aquests són els tres grans. Uh-huh. Perquè un gos, per exemple, l'has de treure a passejar, has de tenir cura de que tingui menjar, de que si fa el que ha de fer ho has de recollir, i això dona molta autonomia. A l'adolescència també té aquest punt de la soledat, o sigui, gestionen emocions perquè tenen amb qui parlar. Uh-huh. Estan allà i parlen amb el gos, i passegen, no estan sols. A més, el sortir a passejar amb gossos fa que interaccionin més. Hi ha molts estudis que parlen d'això, i un d'ells selecciona això, que socialitzen més...
Si amb altres surten... persones?
Sí, gràcies a la mascota.
Jo tinc un gos i et puc dir, Eva, que és així de veritat i de real, eh? Que tens un nen o una nena i al parc et parles una mica, però quan tens un gos, tothom...
Més?
Sí, molt més, molt més, és increïble. O sigui, per socialitzar també va molt bé. I clar, estem parlant de gossos, però d'un altre tipus d'animals, en realitat és en general, no?
Podríem dir? Sí, en general. Si no tens el gos, tens gats, si no tens ocells, si no tens tortugues, els estudis parlen de tots els animals en general, perquè tret això de sortir a passejar, també t'ajuden molt en les transicions. Amb els nens, totes les transicions que fan amb una mascota, els és més fàcil perquè han de tenir en compte la mascota, han d'estar per la mascota. Llavors no estan tant per les seves preocupacions, sinó estan més per l'altre.
Uh-huh. Parlarem després de si estan tot el que han d'estar per les mascotes, si al principi molt i després menys, però jo li volia preguntar al Xavi quin és el top 10 de mascotes que compren els sabadellencs o que tenim a casa els sabadellencs.
Jo diria que avui en dia és l'adopció de gossets.
Sí?
Avui en dia molts clients, sobretot és el gos. El gos és l'animal estrella. Després tenim bastants gatets i amb nens molt petits a vegades entren els hàmsters, que serien el primer arrossegador. Uh-huh. I els peixets avui en dia és més complicat.
Sí?
Llavors jo ficaria el top al gos. El gos és l'animal estrella.
I m'ha agradat molt perquè has dit adoptar un gos, no comprar un gos. O sigui que hi ha moltes famílies cada cop més conscienciades en aquest sentit, per exemple, que hi ha molts animals a la nostra ciutat, per exemple la protectora, que necessiten una família i abans de comprar, no, hi ha aquesta opció.
Cada vegada hi ha molta més gent que tira per l'adopció. És al·lucinant. Venen a demanar molts consells, la gent i les associacions fan molt bona feina, llavors cada dia més hi ha més gossos i gatets. El gatet és més bé determinat a unes èpoques de l'any, llavors això a vegades costa una miqueta més, però el gosset és l'animal estrella.
Mm-hmm. Quan et venen, que dius, venen amb moltes consultes, quines són les consultes que et fan? Què és el que més els hi preocupa?
Principalment el tema de com educar-lo. Moltes vegades el tema del gosset ve com molt gros. Què necessitarà? Llitet. Moltes vegades amb l'últim que pensen és amb el platet per beure i menjar, no? Perquè quantes coses, entres a la tenda i veus moltíssimes, i sobretot pues, que, hosti, i es portarà bé, dic, deixa'm bé, passa't uns dies amb l'animal, comprova que ho fan molt bé les protectores i les associacions per veure com es comporta amb la mateixa família, no? I a partir d'aquí jo els dic preguntes que tenen que fer a les protectores, a les associacions o als mateixos criadors, perquè a vegades també hi ha molta gent que va als criadors. Mm. I a partir d'aquí, pues, anem movent cap a un costat o cap a un altre.
O sigui que quan venen tenen més o menys la idea ja predeterminada al cap del que volen o et demanen consell?
Moltes vegades el que no saben és, per exemple, amb el tema dels gossos, són les races. A vegades et diuen que s'estan pensant entre moltes races i molt diferents. I moltes vegades jo els comento, dic, seleccionen les quantes races. Explica'm què és el que tu necessites, quin horari fas, com et mous, quan treballes. Hi ha gent que et ve pels nanos, per donar un gosset a un nen, però... Mm-hmm. No és simplement introduir un animal a casa, vull dir, són moltes coses en les quals tens que dedicar-li molt de temps. Hi ha races més petites, races més grans, races petites que necessiten sortir molt, races grans que necessiten sortir poc. Llavors és una miqueta el veure com funciona la família i a partir d'aquí aconselles cap a una banda o cap a una altra.
Com repartim les tasques de l'animal entre la família, Estrella?
Això depèn molt de la família. I també de la demanda. Qui ha fet la demanda? Si ha sigut el nen, li hem de donar la responsabilitat al nen. També per l'edat. Hi ha edats que no poden sortir al carrer a passejar el gos sol o netejar, per exemple, la que deia allò dels peixos. No són tan fàcils tenir peixos a casa. És una feinada, jo he tingut, i és una feinada. Llavors, tot el que sigui de neteja, nens més petits, millor que no. Mm-hmm. Per la higiene, perquè suporten tota la boca i no. Però el que és donar-li de menjar, el beure, el tenir cura de que estigui doncs, la seva manteta o que estigui al llitet on toca, o mira, ara és l'hora de fer-lo dormir, el gosset. No? Jo parlo de gosset, però pot ser qualsevol altre animal. Eh? Uh-huh. I totes aquestes tasques les pot fer un nen. A mesura que sigui més gran, més responsabilitat. Penseu que quanta més responsabilitat li donem al nen de cara a la mascota, més responsabilitat agafarà ell mateix, és com els esports, quanta més responsabilitat, millor, perquè et reordenes el teu temps una miqueta millor. Llavors, això, menjar, passeig, i diria que sí, que tot això, en principi. Mm-hmm.
Què passa quan al principi tenim molta il·lusió, ho fem tot, allò que toca fer, i després la il·lusió es va perdent, no?, i passen a tenir un paper més important doncs, els adults de la família. Com es pot gestionar això?
Això no hem de deixar que arribi aquest moment, perquè és el que passa normalment amb moltes famílies que sucumben al poder del nen, li donen la mascota i després el que passa és que es fa càrrec a l'adult. Això no hem de, o sigui, hem de partir que això no ha d'arribar. Uh-huh. Si arriba, doncs hem d'anar fent passos enrere i tornar a donar la responsabilitat. És un compromís. És com un fill tenir una mascota al final. Si tu decideixes, tens una vida, has de tenir cura d'aquesta vida. Llavors els pares que es trobin en aquesta situació és fer un pas enrere i començar a donar la responsabilitat de nou al fill i recordar-li fins a quin punt és la seva responsabilitat, igual que pot ser-ho el fer els deures, la mateixa. Mm-hmm. I és anar fent a poc aquests passos enrere, perquè els han fet endavant, doncs tornem enrere.
Mm-hmm. Xavi, noteu això? A la botiga venen pares doncs, que us expliquen doncs, això, no? Que potser doncs, al principi és la il·lusió tenir una mascota, però que després el fill s'acaba desentenent i com ho gestionen també.
És que el tema de les mascotes és molt complex. Jo moltes vegades sempre en els clients, sobretot quan els nens són bastant petits, jo sempre els he dit als pares, dic, pensa que la responsabilitat és teva. Si tu vols un gos, li he dit al pare, queda't un gos, no et quedis un conill perquè el nen vulgui un conill. Perquè aquest nen ja arribarà un moment que potser és una joguina i llavors es desentén. Llavors és molt important que aquí els pares també adoptin una part de responsabilitat i diguin quin és l'animal que m'agrada. A mi m'agrada un conill, doncs a mi m'agraden uns peixos, un gos, un gat. I a partir d'aquí, valorant el temps que tenen, accedir a aquest animal. Uh-huh. No és a la tum-tum. Hi ha moltes famílies que ho fan a la tum-tum. Hi ha molts gossos que han donat noves... Pues moltes oportunitats a les famílies, perquè hi ha casos que sense la tenda a vegades que dius, ostres, pues que bé, no? El poder haver tingut l'oportunitat de poder adoptar aquest gos i el canvi a la família, perquè els crios, la família en general, tot millora. Si hi ha un problema de conducta, és que és brutal. Engloba, dintre de la família és un mes. Ja dic, sigui la mascota que sigui, eh? Uh-huh. És un mes. Llavors, a partir d'aquí hi ha molts casos.
Uh-huh. En aquest sentit, com podem fer perquè els nens entenguin que no és una joguina, que no pot ser doncs, una moda, que per Nadal volem doncs, aquesta mascota i que després passen els mesos o marxem de vacances i ja no sabem què fer amb aquell animal. Com podem doncs, fomentar aquesta responsabilitat, no? I implicar tota la família?
Això per la responsabilitat és generar latència, és a dir, des que el nen ho demana, que passi temps, que passi temps, perquè així veurem si realment és un desig o és un...
Una moda,
un comprom...
no?
Sí, és un... Mira, doncs ara em ve de gust això, però demà passat ja no. Clar, si deixem temps des que ho demanen fins que els hi donem, llavors així veurem si realment tenen aquestes ganes de cuidar-ho. I durant tot aquest procés anar recordant tot. És a dir, ja haurem de donar-li de menjar, haurem de tenir cura de que estigui bé, de si té fred, de si no té fred, de que tingui el llitet preparat, de que tingui la manteta. Doncs tot això ho hem d'anar recordant amb aquest temps. I un cop arriba aquest moment, doncs en principi el nen ja ho sap tot. O hem d'haver-li dit tot el que li esperarà quan arribi aquest moment.
Hi ha animals d'entreno, és a dir, hi ha animals que són com més senzills, diguem-ho d'alguna manera, no? Que són com més senzills per començar i que després doncs, ens poden servir de, per veure si realment estem preparats per tenir un gos o tenir un gat.
Animals d'entreno, no. No hi ha
els cucs de seda, no?
No,
no són entreno?
Mira!
No serveixen, no. Sí que és veritat que a vegades pots tindre amics, coneguts, gent que té animals a casa i pots preguntar-los les vivències. Igual que vindre a la tenda, hi ha molta gent que ve i pregunta. Escolta, Xavi, què passa si tinc aquest tipus d'animal, aquestes races? Quan són més tranquils? Quina edat? Un hàmster, o pot tindre un nen de 2 anys un hàmster? No, no pot tindre un hàmster un nen de 2 anys, no pot tindre un animal així. Llavors vas aconsellant una miqueta quin tipus d'animal. Llavors és molt important que moltes vegades tenim familiars, veïns, que ens poden donar un cop de mà: ei, a veure com es porta el meu fill amb el teu gos. I a partir d'aquí doncs, ens poden ajudar, però en animals d'entreno no.
No. Jo pensava en els cucs de seda, no? Que cada any...
A més, encara es fa,
ara,
això?
Sé,
encara
època, es fa? No? Jo crec que ara... Deu ser l'època dels cucs de seda.
No, encara queda una no? miqueta. Amb el temps que fa, potser sí, però...
Jo recordava el bon temps, allò que arribaven els cucs a l'escola, no?
Sí, sí, però ara...
I els repartien?
Avui en dia és complicat trobar-los, però sí que és veritat que és més... Sí, hi ha pocs jocs aquí a Sabadell que els puguis trobar. Però, a veure, tot és una ajuda, sí que és veritat, però abans d'entrar en segons quin tipus d'animals, pues seria millor pues això... ajudants de veïns, familiars, amics que puguin tenir algun tipus de mascota i preguntar-los. I després passar per la tenda i comentar una miqueta la jugada del que ells estan buscant i la il·lusió que els hi farien els nens. Llavors, a partir d'aquí, valores. Jo moltes vegades sempre he dit, o quan em venien a preguntar per conillets, mirava l'edat del nen o de la nena i em deien, no, és que avui hi ha conillet més petit. Dic, no, el conillet més petit, no.
Encara perquè és pitjor, no?
És pitjor perquè hi ha animals que poden patir en un moment d'estrès. Llavors el nen s'emociona, surt corrent, salta per abraçar el conill i li agafa un infart, no? Llavors hi ha que vigilar. Hi ha animals i animals. Hi ha moments i cada etapa té la seva. Llavors, a partir d'aquí es valora tot una miqueta.
També hi ha l'opció de fer acollides, no? Amb gossos de la protectora, que això també és una manera de fer aquest entrenament que dèiem, no? De, per exemple, doncs a les èpoques que fa molt de fred o a l'estiu, en determinades èpoques, buscant llars o quan aquell animal doncs, ha passat una malaltia, en situacions així, que també pot ser una bona manera de veure si vols o no un animal, no? O si la teva família és capaç, per horaris, a vegades també hi ha altres factors, no? Que hauríem de tenir en compte.
Jo en aquests casos sí que t'aconsellaria que tota aquesta gent que vulgui fer això, que és totalment lícit, però té que ser gent molt conscienciada. Hi ha gossos que ho passen molt, molt malament i han vingut de situacions molt dolentes, que quan els vas a recollir a la protectora, sobretot, firmes o tens que agafar un compromís molt gran perquè ha sigut abandonat diverses vegades. Aquest animal ho ha passat molt malament. Sisplau, si es cedeixes, no el tornis. Cada 2 setmanes torna a estar l'animal. Aquest animal ho està passant molt malament. Llavors, és complexa. Per fer la primera prova, per veure com estan, és millor tirar de família, no entrar en segons quins gossos o races. La protectora no és un zoo, no és per anar a veure gossos. A vegades els de la protectora fins i tot t'ho diuen, no? Que hi ha moltes famílies que van a passar el dia, no és per anar a passar el dia. Ja he agafat el compromís, ja sé el que és tindre un gos, ja he passat per una tenda professional i ja m'han explicat. He tingut amics que m'han explicat com va el tema del gos o del gat. I a partir d'aquí vaig evolucionant i després quan prenc la decisió, doncs mira, segurament sí, que després potser vas a la protectora i no trobes el que estàs buscant, però sí que ja tindrà una miqueta encaminat. Hi ha molta gent compromesa que sí que no pot veure doncs, els gossos tancats a la protectora i que fa adopcions o que els emporta a casa, però hi ha gent més compromesa, ja va un pas més enllà. Llavors és com una diferència.
Quan tenim la mascota a casa, ens l'estimem, la cuidem, fem tot molt bé, però arriba un moment que se'ns mor perquè s'ha posat malalta o doncs perquè s'ha fet gran i es mor. Com gestionem això amb els més petits de casa?
Aquest moment serveix perquè els nens coneguin el que és la vida i el que és la mort. Llavors, és una situació que és molt desagradable per tots plegats, però sí que serveix per poder explicar-ho i per poder parlar i per poder expressar l'emoció que ve associada. I mira, i s'ha mort, i on ha anat? Doncs segons les teves creences li diràs una cosa o una altra al nen. I què podem fer? I ens hem d'acomiadar. Ens podem acomiadar? Doncs i tant, ens acomiadem. Com ho volem fer? I llavors ho fem. I passaran els dies, i a mesura que vagi passant el temps ho haurem d'anar enfrontant d'una manera o una altra. Però és el que us deia abans, és part de la gestió emocional i de conèixer fins a quin punt arriba el patiment i què puc fer per enfrontar-me aquest patiment. I a nivell psicològic és una miqueta és això, és conèixer el principi i el fin. I la transició que això comporta a cadascú dels components de la família, perquè cadascú viu diferent. Jo recordo casa quan va morir el gos, jo plorava com una boja, el meu germà seia allà al costat on la manteta. Clar, cadascú viu d'una forma diferent i amb el temps doncs, et queda el record d'aquella mascota i tot el que vas aprendre i el que vas viure. Que això és l'important al final, no? Fer tot aquest procés i arribar a aquest punt. De tot comença, tot acaba i tot queda.
Ha canviat respecte abans, perquè jo recordo de petita, no?, alguns companys o alguns amics que se'ls moria el peix i després s'havien assabentat que era un altre el peix que els havien posat a dins de la peixera, com per no haver d'enfrontar-se en això, no? Quan érem nosaltres petits no es portava tant això de parlar tant de la mort o potser no era tan fàcil i es canviava un animal per l'altre, potser us heu trobat això a la botiga.
Sí que es feia això, sí, la veritat és que quan jo venia peixos això es feia molt sovint. I busca el que era taronja, que s'assemblava més o menys al tamany, o si era blanc, si tenia taques, ja era difícil, això era molt difícil. Però sí, s'havia intentat explicacions en els fills, havia sentit de tot tipus. Sí, hi ha mil anècdotes. Amb animals més grossos és més difícil, però també s'havia fet també.
Amb grossos també, mira.
Bueno, imagina't,
l'inventiva.
Sí, no, a vegades és complicat, no? A veterinari s'hi passen molt de temps i després dius, ah, mira, s'assembla. No, pues aprofitant. Però sí que ha passat això de fer el canviazo, sí que es feia.
Molt millor parlar-los de la realitat, no? I que vagin aprenent, al final és això, no? Les mascotes també els han de servir per aprendre.
I ara que deies tot això, també, clar, hem parlat de la mort, però també fins i tot la malaltia, no? Molts d'aquests animals doncs, es van fent grans i també és conèixer aquestes diferents etapes, no?, de la nostra vida, en aquest sentit que és el que recomanes, també.
Depèn de l'edat del nen. És a dir, hi ha nens, a un nen de 3 anys no pots entrar a explicar-li gaire cosa, perquè no té la maduresa com per entendre la meitat del que li diràs, ni té la capacitat de gestió. Llavors, amb els nens més petitons no entrem, ja està malaltó, no expliques res més. O mira, té una puteta que no la té gaire bé, però bueno, anirà fent exercici, l'anirem ajudant, si al final se li ha de posar algun tipus de pròtesi o alguna cosa, es va explicant sobre això. Si el nen és més gran, s'explica. Mira, veus el que té? Doncs té això. Mira, la raça de gos que tenim a casa doncs té aquesta malaltia quan es fan grans i llavors ara hem de tenir més cura. Els passejos els hem de fer més a poc. Per què? Doncs perquè té aquesta dificultat i hem d'estar pendents d'aquests signes d'alarma i els hi hem de poder explicar. Però hem de tenir, per poder parlar obertament, hem de tenir molt clar fins a quin punt el nostre fill pot entendre-ho i pot gestionar-ho, que aquesta és l'altra, perquè potser entenen molt, però no gestionen. Llavors, si és un nen que li dius qualsevol cosa i s'ho agafa molt, és molt sensible, molt emotiu, hem de dosificar com donem la informació. No si la donem o no, com la donem.
Mm-hmm. Xavi, en aquest sentit, vosaltres que sou doncs, receptors d'aquests inputs, no? Les famílies suposo que són moments complicats, no? Quan una de les mascotes després emmalalteix. Des de, o es fa gran.
És molt complicat. Jo a vegades et venen en famílies i et pregunten què tindrien que fer o com ho tindrien que portar, com gestionar-ho dintre de la mateixa família. I jo moltes vegades, bueno, de fet, sempre els dic que jo els explico el que jo he fet, el que jo m'he trobat, que jo no li puc explicar si té que sacrificar o no té que sacrificar, si té que portar a dormir l'animalet o no. És una decisió molt personal, és un mes de casa. Llavors jo els explico les meves vivències. Jo amb un dels meus fills pues, vam perdre un gosset, es va morir un gosset. Llavors, més o menys, tu vas explicar mica en mica i ja et dic, pues, nosaltres... I ell ho va acceptar tranquil·lament, mica en mica. Però vull dir, cada un a casa seva té que plantejar-ho d'una manera... Ja et dic, és complicat, però sí que Nosaltres a la tenda intentem explicar més o menys el que nosaltres hem fet i depenent de la situació, depenent de l'animal, si tinc els nens davant, si no tens els nens davant, llavors, pues, bueno, sí, és complicadet.
Déu-n'hi-do, quina tasca, eh?
Déu-n'hi-do, quina feinada. Jo suposo, Estrella, no sé si també ens aniria molt bé, bueno, a tots dos, a planificar, no?, doncs a totes aquestes tasques que hem dit, aquestes responsabilitats, si potser això també pot ajudar, no?, a mantenir una mica d'ordre i a dividir totes aquestes responsabilitats entre mares, pares, germans, fills...
De fer-ho, sí, tant... Sí, sí, sí. Hi ha de com ordenar-ho a casa, la gent que ens estigui escoltant. Doncs en nens més petitons, el menjar i el beure. Que facin calendari, d'això, la típica pissarra de la nevera, doncs que posin allà i que posin la careta o que posin el pinso i que posin allà. I llavors que tinguin aquesta constància de, mira, ells, i has d'agafar aquest pot, sobretot aquest petit o aquest més gros, depenent del gos. Jo recordo, mira, doncs has d'agafar d'aquest i posar-ho tot al mateix puesto. Abans d'anar a dormir, mira si té aigua. Doncs els més petitons, això... Els que són una miqueta més grans, doncs abans d'anar a dormir, aprofita, tires la brossa i t'emportes el gos a que faci la volta. Que són ocells, doncs mira, abans d'anar a dormir, agafes, treus el paper de diari de la...
De la gàbia, sí.
De la gàbia, sí. I tornes a posar un net perquè dormin tranquils. Llavors, a mesura que vagin creixent, anem introduint el que és higiene, perquè els més petitons no ho poden tenir. I llavors el temps està... El temps està, abans m'ha agradat molt el que ha dit, que fan molta família els gossos. Ja, de fet, hi ha diversos estudis que ho diuen, que incrementa molt la comunicació i la sociabilització dintre del focus familiar. Llavors, el fet de tenir, d'haver de discutir què fem, què no fem amb la mascota, això ja genera molt caliu dintre de casa, només per decidir aquestes coses. Més responsabilitats, doncs, netejar, no netejar lo del gosset o el gat, això ja no entrarien fins que siguin una miqueta més grans. Sobretot alimentació. Alimentació.
No, bueno, és, sí, principalment és això, des de més petit a més gran tindrà com diferents tasques per al tema de la dificultat que presenta cada una d'elles, no? Llavors, a partir d'aquí, totalment d'acord. I per la resta, bueno, sí, pensa que els gossos... Jo tinc un cas ara, que és molt maco, que aquesta gent és molt maca. Em va vindre un nano, que ja tindrà els 20 i pico d'anys, i preguntant-me per una raça de gos, i que estava molt content i tal, i que li feia molta il·lusió. Jo no sabia el cas de fondo. I un dia em va vindre la mare, abans que el nen prengués la decisió. Jo vaig animar la mare, li vaig dir que no passaria res perquè el seu fill ja està metido. I al cap d'un temps el nen, bueno, 15 dies, ja tenia el gosset i em va vindre la mare i em va donar les gràcies per totes les explicacions que els havia donat tant al fill com a ella i l'evolució, el canvi que havia hagut dintre d'aquesta família i com aquest noi havia evolucionat tant en pocs dies. És que el que fa un animal és brutal.
Clar, és que moltes vegades es recomanen, no?, amb determinades, ja no és el cas aquest concret, no?, però amb nois o noies o amb nens i nenes que tenen alguna malaltia específica, el tenir un animal els ajuda, no?, a socialitzar, a parlar, el que sigui.
Moltíssim.
Molt, fins i tot a focalitzar l'atenció. Vaig estar mirant l'altre dia que hi ha uns estudis que fins i tot baixen la pressió arterial al tenir mascotes, i que llavors els nens que tenen trastorns del tipus de l'espectre autista, clar, fan molta teràpia, no només amb dofins, que això és com molt famós, que surt a tot arreu, amb cavalls, amb gossos, hi ha molta teràpia amb animals. Per què? Perquè fan que el nen redueixi molta l'atenció, el seu comportament millora, la seva capacitat atencional millora, la seva capacitat de sociabilització també, i això ho fan els animals, que a vegades els humans no ho aconseguim.
Doncs avui descobrint tots els beneficis que té, doncs, per una família adoptar l'animal més adient per cada llar. Moltíssimes gràcies. Per cert, on us trobem si els oients volen buscar més informació?
A mi estic a Sant Cugat, al despatx a Moviment Nat, i si no a la universitat, a la UB.
Molt bé. I la petjada aquí, al costat de la ràdio.
Aquí al costat de la ràdio, a la plaça de l'Àngel número 6, i bueno, per els dubtes que facin falta, jo sempre dic que tots els dubtes, que no es quedin amb un dubte. Que passin i que preguntin, que preguntin, que preguntin. Que és la millor manera d'acabar trobant al final aquesta mascota que estàs buscant.
La més ideal, no?, per cadascuna de les possibles famílies que existeixen. Eva, nosaltres ens veiem d'aquí 15 dies. Que
molt
vagi
bé.
Molt bé.
Bon dia.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell.